dia, són les 10, us parla Pili García. El govern català ha anunciat una inversió de 2.300 milions d'euros fins al 2040 en infraestructures hídriques per reduir la dependència de l'aigua de pluja a Catalunya. D'aquí a 2027 s'ha dissenyat un conjunt de mesures per garantir el 70% del consum d'aigua amb recursos propis, tal i com explica la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
Si en aquest moment tenim un 33% d'autonomia, és a dir, més enllà de l'aigua que plou tenim un 33% de generació de recurs assegurat, amb aquestes infraestructures que els detallaré passem del 33 al 70% amb un horitzó, com els dic, fins a l'any 2027.
Entre les mesures destacades es preveu la construcció d'una nova dessaladora a la Costa Brava Nord amb un cost de 200 milions d'euros que finançaria el govern espanyol. També es treballa en el desviament de les aigües residuals del Besòs cap al Llobregat per aprofitar-les. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmat que no es contemplen sancions als municipis que excedeixin els límits de consum d'aigua. I Santa Coloma de Gramenet ja té nova alcaldessa. És Mireia González, que ha assumit l'alcaldia substituint Núria Parlon, que és ara la consellera d'Interior del govern d'Illa. En el seu discurs, González ha promès seguir el llegat de Parlon, obrint una nova etapa de futur i progrés per la ciutat. L'alcaldessa sortint, Núria Parlon, s'ha acomiadat fent un prec al consistori perquè tant el govern com l'oposició mantinguin la lluita compartida contra estigmes i estereotips injustos cap a la ciutat. I Pedro Sánchez ha defensat la necessitat de migració i ha reconegut que comporta certs problemes durant la seva visita a Mauritània. Aquesta visita és la primera etapa d'una gira de 3 dies per països africans amb l'objectiu de frenar l'aturada de migrants a Canàries. A Mauritània, Sánchez ha subratllat la importància de gestionar la migració de manera segura i ordenada i ha signat un acord amb el president maurità per desenvolupar un model de gestió regular i circular. Sánchez ha destacat la contribució essencial de la migració a l'economia espanyola i ha advocat per combatre les màfies que trafiquen amb persones. No obstant això, el PP ha criticat la gira africana acusant Sánchez d'atiar un efecte crida i de promocionar Espanya com a destí en lloc de combatre les xarxes de tràfic. En esports, futbol, el Barça ha remuntat contra el Rayo Vallecano 1-2 amb un gol decisiu de Dani Olmo, que debutava com a blaugrana. Després d'una primera part fluixa, Olmo ha canviat el rumb de partit a la segona meitat, assegurant la tercera victòria consecutiva del Barça a la Lliga. L'única ombra de la nit ha estat la lesió de Marc Bernal. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà majoritàriament assolellat amb núvols baixos o boires al litoral al matí. A Ponent i al Pirineu, el sol dominarà des de primera hora i les temperatures pujaran. A la tarda s'esperen nuvolades i ruixats al Pirineu, especialment a l'Alt Pirineu i a les comarques gironines.
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I 3 del matí, benvinguts si t'acabes d'incorporar ara mateix a l'Obert per vacances. I ara ens movem fins a Girona perquè un any més la ciutat tanca la seva temporada estiuenca amb la programació del Festival de Teatre Amateur de Girona, consolidat des de fa més de 20 anys a la demarcació. En aquesta 24a edició, 20 companyies d'arreu d'Europa i del nord d'Àfrica converteixen les terres gironines en un epicentre teatral sota el lema Clima Fitac, que recull un missatge de diversitat i visibilització fins al 31 d'agost. Girona FM, Jana Fontbona, bon dia, qui t'acompanya?
Bon dia, Manel. Doncs mira, ahir el Teatre Municipal de Girona s'omplia a les 7 del vespre amb el que va ser l'espectacle inaugural de l'edició d'enguany, que va ser a càrrec del grup de teatre i dansa de la Universitat de Zaporizhia amb un acte solidari amb Ucraïna. I avui ens acompanya, de fet, en Xavier Valentí, el director artístic des de ja per segon any consecutiu del FITAC. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
Quan parlem del FITAC, parlem també de teatre amateur. Per aquells que no hi estan familiaritzats, què el diferencia del teatre professional?
Bé, és molt bona pregunta. Sí. El teatre amateur, de fet, no és l'única cosa que el diferencia és que els professionals, a través del teatre, es paguen les factures. En canvi, els amateurs no. Però això no té res a veure, per exemple, amb la qualitat dels espectacles, el rigor del treball i l'amor per l'ofici. I, efectivament, aquí al FITAC això es pot comprovar amb la programació, que a vegades fa difícil de dir si allò és amateur o professional. Si ho col·loquessis a una cartellera barcelonina, molts espectacles et colarien, si podrien anar a temporada alta fins i tot.
Xavier, bon dia. Et volia preguntar, justament, es tracta d'una 24a edició, en aquest cas sota el lema de Clima Fitac, que representa aquest concepte pel festival?
Hola, bon dia. Sí, mira, això del el clima fità, que és cada any més o menys ens posem imaginatius i trobem lemes per donar sentit, que vagin adequats una mica a la realitat, a l'actualitat del país, de la societat. Clima fità, que evidentment va pensat pel que és l'ambient teatral, sens dubte, perquè un festival amb 24 anys de solera, doncs evidentment mou un ambient, no? Transforma la ciutat en els dies de celebració, però l'altre és vincular-ho al que és el canvi climàtic. D'uns anys ençà, a final d'agost a Girona, ja de per si calorosos com eren, encara ho són molt més. Aleshores, doncs, és agafar consciència climàtica i entendre també que aquesta barreja de conceptes, que la cultura en si mateixa és un refugi, però també ho és climàtic, i oferim espais una mica frescos, on poder anar a teatre, doncs, puguis anar-hi no només a veure l'espectacle, sinó anar-hi abans i anar-hi després, perquè oferim espais de tertúlia, si el públic ho desitja. Vull dir, estem oberts a tot això en uns espais fresquets. Fins i tot hem anat a un segon pis d'un aparcament públic, a una segona planta del soterrani.
O sigui, en relació a aquests espais, quins són els espais afegits a aquest any?
Bé, anem al refugi antiaeri, anem a la Carbonera, que a Girona és un espai fresquíssim, humit, que fem una activitat paral·lela. Al refugi antiaeri presentem una obra d'una companyia de Viladecans, de Lit Teatre, que repassen, o sigui, una gent jove que fa memòria històrica i repassa la figura d'Anna Maria Martínez Sagi, primera directiva del Barça, republicana, periodista, feminista, lesbiana, defensora de tantíssims drets. Doncs allà ho fem en un refugi climàtic. Ens n'anem al pàrquing Saba, que hi ha a la plaça de l'Hospital, que plaça de l'Hospital és l'epicentre del FITA, que és a dir, és el centre entre Casa Cultura, Pati de Magnòlies de la Generalitat. En allà hi oferim dos espectacles, una impro de la gent d'Olot del Gremi, i avui i ho sé tot d'un grup de Sabadell. També, no?, per tenir una experiència diferent, que és això el que venim com a festival, a transformar una mica les ments i els espais.
I els municipis d'aquest any, quins trobarem al FITAC aquest any?
Mira, són Vidreres, Caldes de... Ara me'ls fas dir de memòria. Vidreres, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, la Cellera de Ter i Sant Gregori. Els he dit tots.
Cinc
Increïble.
Municipis.
Doncs escolta'm, Xavier, justament parlàvem d'aquests municipis, però el FITAC d'enguany acull una gran pluralitat cultural amb companyies de llocs tan diversos com Ucraïna, l'Alguer, Algèria i el Marroc. Com s'escollen les diferents companyies que formen part del FITAC i amb quin criteri?
Mira, el procés de la selecció, o sigui, el criteri, el vas fent sobre un període d'inscripcions i la gent s'apunta, però a mesura que una proposta, que les propostes arriben, elles mateixes van creant un relat, una línia, unes línies de força, i aleshores ho acabes de complementar buscant, trucant, o sigui, per selecció directa. És una combinació de tot, però estem molt atents a la vibració que t'arriba dels primers moments de la gent que vol participar en el FITAC. Llavors, els millors, els que tenen més sentit en el context social actual, doncs defineixen una mica. Per això jo sempre dic que el FITAC, de fet, el fan les companyies i que les que són, les que estan actuant aquest any, és perquè no podia ser d'altra manera, havien de ser elles.
I com sorgeix, per exemple, aquesta col·laboració solidària que va donar peu, de fet, a l'obertura d'ahir amb una companyia ucraïnesa, que es tracta d'una de les regions més afectades per la invasió russa?
Sí, això va ser un acte molt bonic i molt emotiu, i això sorgeix perquè tu reps una sol·licitud de participació d'una companyia d'Ucraïna i saps com estan les coses en aquell país, i dius, parlem-hi, no? I llavors ens van començar a fer videoconferències, van visionar l'espectacle, espectacle i tal, i t'adones que és necessari que vinguin. És una gent que ara mateix estan sota la invasió russa, estan mitja oblast, que la oblast és la divisió administrativa seva, una província, mitja oblast envaïda per l'exèrcit rus. Els hi han pres la central nuclear de Zaporizhia i estan sota les bombes, la violència i agressions diàries, i dius, home, si això, encara que sigui un crit d'auxili, Veniu a Girona, parlem-ne, la qualitat de l'espectacle, sens dubte, impressionant. La gent, diríem, del nord, els grups de teatre que venen de la tradició eslava són molt rigorosos sempre, no hi ha una errada. I això, no?, i donar-los l'oportunitat de venir i sobretot reconèixer-los que estan lluitant allà dalt per la llibertat, no la seva, sinó la de tots nosaltres. La llibertat és una cosa que costa molt d'aconseguir i és molt fàcil de perdre, i això ho dèiem ahir. Els catalans ho sabem bé, també ens ressona molt. I això, doncs, veniu aquí perquè esteu lluitant per la llibertat de tots nosaltres, perquè si aquella guerra no es defensa, no es lluita, davant del totalitarisme que representa ara mateix l'enemic, diríem, no podríem fer ni els festivals que fem aquí, no el nostre, sinó tots els festivals d'estiu, les programacions i tal. La cultura és aquí també per això, no? Per recordar-nos que la llibertat té un preu.
Clar. De fet, Xavier, tinc molta curiositat perquè ens expliquis com es treballa aquest intercanvi cultural entre companyies i públics, que segurament són prou diferents.
Sí, bé, el FITAC, un dels encerts que té, i val a dir gràcies a Diputació de Girona, que aposta molt pel teatre amateur, és crear un espai de trobada, és a dir, no només vas als espectacles, sinó que les companyies que venen dormen a Girona durant tots els dies del festival, de manera que es puguin establir sinergies, col·laboracions, de quin surten produccions... És això, i a més fomentem l'intercanvi amb el públic, de manera que això a través de la Federació Teatral Amateur Gironina hem muntat unes certes obres que ofereixen espais de postfunció, perquè ens entenguem, on qui vol romandre en el refugi climàtic, no?, pot parlar una mica amb els artistes, fer les seves preguntes, entendre-hi una mica, no? És aquesta passió del teatre portada al màxim.
I en aquesta mateixa línia, amb la diversitat, podríem dir com un dels pals de paller del FITAC, de quines altres maneres la podem veure, aquesta diversitat plasmada en el festival? Hem vist que parlàveu de diversitat lingüística, funcional, en aquest cas.
Sí, sí, diversitat funcional, està clar, aquest any, ara que ho dius i no hi hagués pensat, i hagués sigut un pecat, gràcies, Anna, és que portem, per exemple, un projecte boníssim d'Irún, que és els EC Zagunoc, Los Desconocidos, són escena 22 persones en situació de discapacitat intel·lectual, com ho defineixen ells. Imagineu-vos el que mouen 22 persones amb les famílies i tal. Ells, quan venen aquí a Girona, estan emocionadíssims. Hem revolucionat Irún, perquè ens entenguem. Ells venen a Champions League, perquè com que el Girona està a Champions League, per ell venir aquí és un acte impressionant. I saber que fas feliç a tantíssima gent amb això, i compte que tenim molt a aprendre, o sigui, fer teatre des de la situació d'aquestes persones, tenir consciència artística com ells tenen, és absolutament lloable i és una lliçó de vida. Però bueno, la diversitat està en moltes maneres, està també amb els gèneres. Tenim teatre gestual, tenim teatre de text, tenim dramatúrgies contemporànies o clàssics, molts formats, tenim impro, teatre de carrer, la diversitat també és això. I fem una cosa, que és que estem subtitulant els espectacles, sobretot els que són en català, els subtitulem a l'anglès perquè això ens hem desacomplexat i ens orgullosos mostrem el català al món. Som un festival, FITAC té una I d'internacional, és la segona lletra, FITAC, Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, però això no fa que no puguem estar en condicions d'explicar a la gent qui som i com parlem, que això fins ara no era així i ara doncs està funcionant.
Doncs gairebé per acabar, passat un dels 5 dies del festival, què espereu, Xavier, d'aquesta edició des de l'organització? Quines són una mica les fites o els objectius que us heu marcat?
Mira, les fites és... recuperar una mica... Sempre tot festival vol guanyar en públic. Pensem que Girona, Costa Brava, finals d'estiu hi ha moltíssima, moltíssima oferta. El festival té 24 anys i quan fa 24 anys era molt diferent. Han sortit molts bolets culturals i lúdics i d'això. Llavors nosaltres hem de mantenir-nos com una bandera d'oferta i tal, i aquest és un esforç. Avui dia la jungla de de la comunicació és, no té res a veure amb la jungla o amb el petit bosquet que era fa uns anys, i posem els esforços aquí, i sobretot arribar, que també ens esforcem i ho aconseguim, a tota la gent de comarques gironines que fa teatre, alguns que s'han presentat i no hem pogut seleccionar perquè realment la graella és la que és, però dir, veniu, veieu els que hem seleccionat, el per què, i entenguem-se, i bueno, els tenim també per aquí, no? Una gran família del teatre.
Doncs estarem atents a totes les activitats del FITAC que ompliran els carrers de Girona aquesta setmana. Moltes gràcies, Xavier i Jana. Fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies pel ressò.
Moltes gràcies, Manel.
Et consideres un amant del vi i de la llengua? Respon la pregunta setmanal dels Premis Binari i el Termcat i podràs guanyar dues ampolles de vi guardonades amb un premi binari. Esperem les teves notes de veu al 661-620-482.
I durant aquestes setmanes a l'Obert per Vacances ens hem introduït en el món de les sardanes des de zero amb la Queralt Pedemonte. Avui tanquem temporada posant la vista en el futur d'aquesta tradició en el setè i últim capítol.
Sardanes des de zero amb Queralt Pedemonte.
Hola, com esteu? En aquest setè i últim capítol intentarem respondre a la pregunta d'on és el futur de la sardana. I ho farem des de zero. Doncs fàcil, el futur de la sardana passa perquè hi hagi molts nens i nenes que ballin sardanes i toquin instruments de cobla. El que és més difícil és que realment els generem un interès cap a la sardana i a la cobla. Posem-hi dades. Pel que fa a les escoles de cobla del país, actualment a Catalunya hi ha 24 escoles que tenen alumnes d'instruments de cobla, 11 a Girona, 8 a Barcelona, 4 a Lleida i 1 a Tarragona. 10 d'aquestes escoles tenen actualment cobla a l'escola. 10 d'aquestes escoles tenen actualment una cobla de l'escola. I això representa uns 200 alumnes, una mica més aproximadament, que estudien instruments de cobla al nostre país. Els planters de cobla els trobem en primer lloc a Blanes, però també a la Bisbal d'Empordà, a Palafolls, a Agramunt, a Solsona i als conservatoris, per exemple, de Girona i també de Barcelona, o també a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, on hi ha un departament de tradicional amb classes de cobla, però també de flabiol, tenora, tiple i fiscorn. Pel que fa al món de les colles de competició, trobem 4 grans grups sardanistes molt importants al país que generen cada any nous adeptes a la sardana dintre dels més petits de la casa. Aquests són els grups sardanistes Montserrat, a Lleida, Mirant el Cel, a Sabadell, Maig, a Barcelona i Tarragona Dansa, a Tarragona. A més, també hi ha altres colles infantils i alevines a la competició, com els TAPs de Cassà de la Selva, dels Amics de la Sardana de Cassà, i també la recent creada colla Ocells del Bosc i Ocells de la Pessigolla de Valls, o també la Mediterrània Jove de Figueres, entre moltes altres. I pel que fa a les iniciatives educatives, n'hi ha moltes al país. Nosaltres en destaquem 3. La iniciativa educativa a les Terres de Lleida, que s'anomena Saltem i Ballem, organitzada per la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, que en l'edició d'aquest curs passat ha ensenyat a ballar sardanes, atenció, a 2.673 alumnes de 58 centres educatius de 9 comarques de la demarcació de Lleida. Tot recuperant també les comarques pirinenques. També volem destacar la iniciativa de Som Sardana, l'òrgan que acull totes les entitats sardanistes del país, anomenat El País a l'Escola, que aquest curs ha explicat la sardana i l'ha fet ballar a més de 800 alumnes d'un total de 22 escoles a les comarques barcelonines. I I també volem destacar el curset de sardanes de la nostra dansa de Tordera, l'Alt Maresme, que està molt instaurat a la població i que des que es va iniciar ha format centenars de nens en sardanes i cobla. Aquest any hi ha 75 inscrits que no només aprenen a ballar sardanes, sinó que també coneixen els instruments de la cobla a través dels instrumentistes que van a tocar el cicle que l'entitat La Nostra Dansa organitza tots els divendres d'estiu. I és que aquesta iniciativa, la dels cursets de sardanes gratuïts o amateurs, organitzats generalment per totes les entitats sardanistes, doncs han guanyat molts adeptes i se n'han creat molts de nous en l'últim any i mig. I això ha estat, entre d'altres, pel factor d'aquesta cançó amb la que començàvem aquests capítols dels Sardanes des de zero, el Coti per Coti dels Detallets.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba de les mans.
I és que arrel de la publicació d'aquest tema que s'ha convertit en el hit més important de Catalunya en l'últim any, els Detallets, entre molts altres factors ho dèiem, han aconseguit que es creïn i s'interessin per la sardana molts més cursets i molts més adeptes a la sardana. De fet, ha estat un boom, s'han creat cursets arreu del país i s'hi han vist molts peus i moltes mans ballant sardanes en aquest darrer any.
Ahir em vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis, posseïa info, tenia bones refes, no sabia per què...
Ara esperem que aquest boom del Coti per Coti ens serveixi per seguir avançant i perquè tots vosaltres que escolteu aquests sardanes des de zero us interesseu genuïnament per la sardana i no sigui flor d'un dia.
Que no ho pots evitar...
Ja ho heu vist que de sardanes n'hi ha de molts tipus. Del món de la sardana i la cobla se'n pot parlar abastament. Per això, de fet, teniu el Coblejant. I això és només el principi perquè comenceu a gaudir de la música de cobla. Ja per acabar tots aquests capítols dels Sardanes des de zero, una recomanació. Comenceu a investigar si al vostre poble, ciutat o vila hi ha una entitat sardanista i feu-vos socis. Entreu a les xarxes socials, a Instagram, a Twitter, a TikTok, a Facebook i busqueu comptes d'agrupacions sardanistes, de Som Sardana, del Coblejant o de totes aquelles iniciatives de cobla i sardana que trobeu a internet. Obriu l'Spotify i escolteu sardanes. Escolteu a Viladasau, escolteu a Puigferrer. Obriu l'Spotify i busqueu Conrad Saló, també Jordi Molina, Enric Ortí, Anna Bat, Marc Timón. Veureu que us sorprendrà i n'hi ha de molts tipus. Escolteu-les i reescolteu-les. Aneu a Spotify i obriu a Joaquim Serra i escolteu La presó de Lleida o també La noia alegre que no sap plorar. Escolteu sardanes. I una altra cosa que us pot anar molt bé és que aneu a casa dels avis, si encara els teniu, o els tiets, o els més grans a casa vostra, i pregunteu-los, vosaltres què en sabeu de sardanes? Segurament la resposta us sorprendrà i us agradarà. I fins aquí aquestes càpsules dels Sardanes des de zero. I recordeu que ens podeu seguir a Coblejant cada setmana a la xarxa Més i seguir-nos també a les xarxes @coblejant.
I arriba un dia més quan passen 24 minuts del punt de les 10 del matí de sortir al carrer amb el micròfon de l'Obert per Vacances. El dirigeixen els nostres companys d'Altafulla Ràdio que aquesta temporada han recorregut el territori per totes bandes. Eduard Virgili, bon dia de nou, on pares?
Hola Manel, bon dia una altra vegada. Mira, doncs, sóc en un lloc que fora d'aquesta temporada és un espai fresc i en calma. Mm-hmm. Ja us ho he explicat a les 9 quan hem començat el programa. De fet, és un indret que en aquesta època de l'any bull d'activitat. És més, potser sí. Al llarg d'aquesta connexió passen coses. Escoltem sons, sorolls, que ens ajudaran a ambientar-nos encara una miqueta més.
Sí, ja ens ha quedat clar que estava molt relacionat amb aquella connexió que ens vas oferir la setmana passada des de dalt d'un tractor en marxa mentre et desplaçaves per parlar dels pagesos que començaven la verema. Quan hem parlat a l'inici del programa, també ens has donat una altra bona pista. Crec jo que l'escriptor Noah Gordon en té un, i jo crec que això és una pista que ha ajudat bastant als nostres oients, perquè gairebé tots crec que han encertat on et trobes. Ara ens ho desvelles. Tu on estàs avui?
Doncs mira, Manel, avui visitem el celler d'una cooperativa agrícola, i és que les cooperatives agrícoles tenen un paper clau durant la verema perquè ajuden els productors a gestionar la collita de raïm de manera eficient i sostenible. Per exemple, coordinen la collita, processen el raïm, comercialitzen el vi, ofereixen assistència tècnica, gestionen l'ús compartit de recursos. Unes funcions, aquestes que són essencials per assegurar una verema eficient, de qualitat i amb un impacte positiu en la rendibilitat dels agricultors associats. I qui ens acompanya és l'enòloga d'aquest celler, d'aquesta cooperativa agrícola del meu poble, deixa'm dir, que avui hi he tornat, de Salamó. Marta Ferrer, molt bon dia i gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets.
Molt bon dia a tothom i gràcies a vosaltres per ser aquí.
Com està anant la verema aquesta temporada, Salamó? La setmana passada parlàvem amb els pagesos i ja ens van anticipar que seria complicada, d'una banda, perquè continuem en sequera, tot i les pluges d'aquestes últimes setmanes o d'aquests últims mesos, i d'altra banda també ens indicaven per l'impacte d'alguns animals com els senglars. Això com ho viviu vosaltres aquí a la cooperativa?
Bé, des de fa uns anys, l'any passat i aquest, clar, la sequera ha sigut molt, molt important aquí a Salomó i ens ha afectat moltíssim. Clar, en quant a la collita, pues, la reducció dels quilograms de raïm que vinifiquem és molt important. I sí, és veritat, doncs, que clar, al no haver aigua, suposo que doncs, els senglars, comentaven també els coloms, bueno, els conills, doncs, es mengen el raïm. Suposo que troben aquesta aigua al raïm i bueno, hi ha aquestes plagues, doncs, que ajuden més a que el raïm entri amb menys quantitat a la bodega, al celler.
Menys quantitat però igual qualitat o més qualitat pel fet que n'hi hagi menys? Aquí com s'equilibra la balança?
La qualitat, bueno, l'any passat ja vam entrar força qualitat, no, la qualitat és molt favorable, no? Per vinificar el vi base cava que nosaltres fem, podem dir que estem amb una qualitat molt alta.
Marta, avui aquest matí coneixíem dades que ens arribaven des de la DEO Priorat, dades preocupants. Coneixes molt i molt bé la comarca del Priorat. La zona on ens trobem, amb una mica més d'optimisme es pot observar?
Sí, una mica més, sí, que la comarca del Priorat, la sequera de veritat que és molt, molt extrema i molt, molt preocupant. Aquí ha anat plovent poc o molt i bé, tant com allà, pues no, allí les plantes, els ceps estan morint, bueno, l'any que ve no creuen que sobrevisquin molt de ceps i això. Aquí de moment tan extrem no ens hi estem trobant.
Fem una cosa, situem una miqueta a l'audiència. Manel, mira, sí. Nosaltres ara som damunt d'una passarel·la, perquè et puguis imaginar, i just a la nostra dreta ens queden les tolves amb les portes, que és on arribarien els tractors. No sé, potser tenim sort i arriba un tractor mentre estem fent aquesta connexió i veiem com aboca el raïm amb el remolc. S'aboca el raïm en aquestes tolves. Marta, i aleshores què passa? Cap on circula tot aquest raïm?
Aquí a la cooperativa de Salomó tenim un intercanviador tubular, bueno, no és res més que per aquest tubo circula el raïm i per l'altre l'aigua freda, és a dir, nosaltres ja entrem al raïm fred per preservar els aromes que venen de la varietat, ja entrem al raïm fred a les premses. Això és un sumum de qualitat perquè el raïm ja entra en molt bon estat a dintre a la fase de premsat. Les premses són pneumàtiques, bueno, nosaltres el que fem és establir un programa de premsat El mos flor, el mos de primeres que diem, és extret fins a 0,2 bars de pressió, que realment no, és una pressió molt, molt baixa. I després d'aquí ja passa cap a fermentar. Llavors, clar, el passem a fermentar també amb uns dipòsits que tenen la temperatura molt controlada i bé. I això és el procés principal que nosaltres fem.
Mm-hmm. Has dit ara fa un momentet una paraula que els que som del territori potser coneixem bé o sí. Sabem identificar. Manel, jo no sé si tu exactament coneixes, has tastat o saps què és el vi base cava.
No, mai.
Doncs mira, li demanarem a la Marta que ens ho expliqui. Què és exactament aquesta tipologia de vi?
Sí, nosaltres el que fem aquí a la cooperativa de Salomó, vinifiquem les varietats per separat, macabeu, xarel·lo, parellada, chardonnay, o les varietats que estiguin acceptades per la DO Cava. Llavors, aquest vi marxa als petits cavistes, que ells són els que faran el cava amb aquest vi nostre. Mm-hmm. També tenim un soci de la cooperativa que fa el cava ell d'aquest vi d'aquí, també aquí al poble de Salomó, i res, llavors es prenen aquest vi doncs, ja elaborat i ells doncs, ja pues, quan arriben a la cava pues, ja fan el tiratge que es diu de cava.
És a dir, que no serviria tot vi blanc, no serviria per elaborar cava, sinó que ha de tenir unes singularitats molt estrictes per acabar elaborant un cava de qualitat. A mi m'agrada dir que és com un vi d'agulla. No sé si ho dic més o menys encertadament, però tindria aquestes característiques?
Bé, el vi d'agulla és un altre procés, una altra elaboració, perquè tu afegeixes gas carbònic al un vi base. En canvi, el cava té molt més, no? Té un procés molt més acurat, ja que bueno, s'han de fer uns llevats, s'ha de posar un mos concentrat o un sucre. Aquestes botelles de cava han d'estar 9 mesos en rima com a mínim. Ara també bueno, han sortit els caves guarda superior, els caves guarda. És un altre procés molt, molt bonic, però molt, 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 molt laboriós.
De fet, jo volia que ens expliquessis també, Marta, m'ha explicat una mica tot el recorregut que fan, però que ens expliquis una mica quin és el teu paper com a enòloga dins de la cooperativa durant aquesta barema.
Bé, el meu paper comença ja pues, a la vinya, no? Mirant com ells tenen el raïm. Llavors, quan entra el raïm al celler, pues, ja es decideix això que dèiem, les diferents fases de premsat, els controls de les temperatures d'aquests mostos, també després tot el que és l'analítica, que avui en dia pues, ja tenim autoanalitzadors molt, molt avançats, i efectuem amb aquest most tot tipus d'analítiques, graus, glucònics, acideses, màlics, és a dir, com si fos un pacient quasi d'un hospital. I després doncs, passem ja a fer la fermentació, es controla la fermentació, es tasta cada dia aquest mos, es mira com s'evoluciona el mos dia per dia, quan ha acabat ja i és vi, doncs, bueno, s'han de fer tots els copatges, doncs, se copegen les diferents varietats, macabeu, xarel·lo, parellada, i bueno, ha de quedar doncs, un producte molt adequat perquè el client pues, el trobi bo.
De fet, Manel, la sí. Marta és la responsable en majúscules de que aquest vi tingui la sortida que té, tot el vi que s'elabora pugui marxar cap a grans caves d'arreu del país. I t'ho dic en coneixement de causa, perquè jo vaig treballar aquí a la cooperativa agrícola de Salamó, va ser de fet la meva primera feina, abans no em dediqués a la ràdio, en acabat d'estudiar periodisme.
I què hi feies, Edu, per curiositat?
Jo era, jo estava a l'entrada, a la bàscula, i era l'encarregat de mirar, primer de pesar els tractors que arribaven amb el seu remolc, de mirar el grau, de mirar també el glucònic, que és el grau de podrit que pugui haver-hi en aquest raïm, i després tarar per acabar resolent la quantitat total que portava cada tractor i remolc. Aquesta era la meva feina.
Sí, però és més gran la de la Marta,
ja,
de responsabilitat.
Segur.
Escolta, una cosa, tenim un minutet per fer concurs o què?
Va, sí.
Fer concurs, de posar-te a prova del teu examen. Mira, avui t'he buscat una cançó.
Vale.
Una cançó d'en Jordi Dan, que es diu... Que viva el vino. No sé si la coneixes.
Crec que no.
No, doncs ja m'està bé, perquè així mirarem de posar-te contra les cordes.
Val.
Jo he canviat algunes paraules d'aquesta cançó. No la cantaré, només aniré llegint la lletra.
Vale,
he canviat algunes paraules i tu m'hauràs de dir si quina és la correcta.
Perfecte.
De les dues opcions que et donaré. Mira, comença així. Que viva el vino i viva Noé, que és su guía. És su guía o és su patrón?
Su guía, su patrón. Jo diria su patrón.
Su patrón, sí senyor.
Molt
aquesta bé. Era una de les paraules que jo havia canviat.
Molt bé.
Diu, que viva el vino, viva el peleón, viva el porrón. És porrón o és bessón?
Porrón a mi em sona com massa català castellanitzat, però igual és un argument que se'm cau pel terra. Per tant, diré l'altra opció.
És a dir, diràs bessón.
Bessón.
Doncs
m'he equivocat, no?
Havies d'haver agafat el porró. Mira, ara arriba un tractor. Ara veurem com aboca mentre acaba d'obrir la porta. Però abans, va, un parell més d'aquestes paraules. La vida trago se pasa mejor. ¿Eso es la gran alegría o la gran felicidad?
La gran... alegria.
No, Manel,
escolta... Ara porto dos malament i una bé.
Exacte, sí, mira, ara tindràs l'oportunitat d'empatar i pot haver treu un 5.
Vaig a intentar-ho.
És la gran felicitat.
Vale.
I diu, solo nos causa profundo pesar o solo nos causa profundo dolor.
Ostres, va, Marçal, ajuda'm, què diries tu? Pesar, doncs va, el Marçal diu pesar.
Home, doncs mira, li posarem també un suspens amb el Marçal.
Ei, suspens, home, jo pensava que anava amb l'ajuda del Marçal.
Profundo dolor.
Vaja.
Lo que vino está.
És suspens.
Que viva el vino, que viva el vino. La pots buscar. Mira, és aquesta. El Marçal és ràpid,
és ràpid. Escolta. Doncs me la prendré. Em sento una responsabilitat de fer-ho. Com va aquest volcat que ens estaves explicant, Edu?
Doncs mira, ara just acaba d'arribar un tractor.
Sí.
Marta, intuïm que ha passat ja per la bàscula, no? Ha fet tota la pesada, ha mirat el grau, el gluconi, i ara li obriran aquestes reixes, aquestes comportes.
Escoltem,
que això és a moda de seguretat. Ara s'està obrint.
Ara s'està obrint la comporta i, bueno, llavors... Sí. Perquè és un tema de seguretat, el viticultor obrirà el remolc i llavors ara ha degut anar a la bàscula perquè sempre els hi donen un tiquet de bàscula que els hi donen, bueno, coses quilograms i això, i tot seguit després ja aboca la tolva que li diem.
Quan s'aboquen aquestes tolves és raïm collit a mà. Si s'aboca les altres sí que seria el raïm collit a màquina, perquè el procés és diferent, no?, a l'hora de separar el que serien les rapes.
Exacte. El raïm collit a màquina de passar per la derrapadora, perquè a vegades ells, doncs, bueno, poden portar algun gran pilló o alguna cosa que la lona de la premsa, que no és res més que com si fos la lona d'una roda pneumàtica, la podria punxar i, clar, no podria premsar bé el raïm.
Ara l'estan fent esperar, amb l'Eric, que ha arribat aquí amb el tractor. Que el facin esperar, això vol dir alguna cosa?
Ara és com tu, Eduard, que quan fes l'analítica del glucònic pues, tarda una estoneta, i clar, pues, és l'estoneta que, com tu, era quan feies les analítiques, no?, la del grau i la del glucònic, que el que passa que ells ja te'n recordes que volen arribar i abocar ràpid,
clar.
Ràpid, no? I clar, tot té el seu procés.
Es respira, el nerviosisme del pagès en aquesta època, que clar, no deixa de ser la més important després del treball de tot un any, el recollir el fruit. Aquest nerviosisme dels pagesos, el respireu vosaltres també aquí a la cooperativa?
Sí, el respirem sobretot el canvi de varietats, no?, perquè estàs vermant el macabeu i a vegades ja volen ver-me el xarel·lo, quan estàs amb el xarel·lo ja volen ver-me la parellada, clar, ells, bueno, volen ja tindre la collita tota, tota dins al celler, no? Uh-huh. I nosaltres hem de donar una miqueta, a calmar-los una mica.
Marta, sí, sí. Una pregunta. No sé si ha passat algun cop que després de fer aquestes comprovacions que feia l'Edu anys enrere, es decideix que no us quedeu el producte, o això passa en molt poques ocasions?
No, el que fem nosaltres, bueno, si el producte, diem, no és vàlid per fer, doncs, aquest vi base cava, sí, que estipulem, doncs, el premsem separadament. Val. I llavors aquest vi, doncs, va per un altre...
D'acord.
Sí, per un altre producte, per dir alguna cosa. Mm-hmm. Sí, sí.
Molt bé. Doncs, doncs quedem sense temps. Espero que demà en resolguis què passa amb aquest producte.
Mira,
que
mira, mira, ara l'abocaran, ara l'abocaran, ara l'abocaran. Mira, podem acabar amb, sí, amb el so d'aquest raïm.
Genial.
Mentre, doncs, puja el bolquet d'aquest remolc.
Molt bé.
Acabarem amb el so del raïm que hi ha a dintre de la tolva.
Perfecte, doncs va,
mira,
com deia, amb aquest so.
Ja el tenim dins de la tolva. Per tant, ara comencen a posar-se en marxa aquests sinfins per anar traslladant tot el raïm amb aquests tuberies, doncs, que ens explicava la Marta tot just fa una estoneta, que el refreden perquè el pugui ser conduït ja cap a les premses. Manel.
Doncs genial, hem seguit tot el procés en rigorós directe. Gràcies als dos, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins ara.
A reveure.
Seguim parlant de vins, amb els nostres premis binari. Parlem del millor vi escumó rosat jove de 2024, el Roger Goulart Brut Rosé Millésime 2022 del celler Roger Goulart. Ens en parla amb Pedro Muñoz, enòleg i director de les caves, acompanyat de la periodista Alba Triador i el sommelier Ramon Roset, director dels premis binari.
Tenim por d'introduir els escumosos rosats joves al nostre celler personal? Ens fa cosa no saber quin és el millor moment per compartir-los? Els reservem només per a ocasions especials? Obrim la cinquena ampolla del celler dels Premis Binari 2024 per descobrir quins són els moments idonis per prendre un bon escumós rosat jove i quin és el millor maridatge per acompanyar-lo.
Premis Binari, amb Alba Triador.
Ramon Roset, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
En Ramon ja el coneixeu, és sommelier i el director dels Premis Binari, l'expert que ens acompanyarà durant aquest viatge pels millors vins joves dels Premis Binari 2024. Al capítol d'avui parlarem de l'escumós rosat jove, de fet, el gran binari d'or que ha guanyat en aquesta categoria. Ramon, escumós, rosat i jove... És un trio, deixa'm dir, d'aparent poc consum al nostre país.
Malauradament tens tota la raó i és un tema que hauríem de treballar-hi tots perquè no fos així. Som un país d'escumosos, vale? Amb el cava durant molts anys ha sigut bandera d'un dels vins catalans, no? que n'hem fet bandera per tot el món. Rosats, que hem parlat, com vam parlar al capítol rosat, que la gent sempre l'ha entès com el germà pobre... I a sobre jove, no? que hi havia també l'altre...
Les tres, la tripleta.
La tripleta d'etiquetes que no lloren. Però sumades fan un producte extraordinari, no? Per què? Perquè el rosat jove li podríem aplicar tot el que vam aplicar en els vins que vam dir per aperitius i tal, amb un al·licient, la bombolla.
I la bombolla fa glamour, Ramon.
La bombolla fa glamour, la bombolla...
Fa festa.
Fa festa, la bombolla ajuda a tenir més sensació de passar a la set, la bombolla, doncs, ens ajuda que sigui tot més divertit. Clar, tenim una connotació molt gran amb la bombolla. Per tant, jo crec que els escumosos rosats joves són el gran vi per rebre un convidat a casa.
Són un dels grans desconeguts del món del vi?
Sí. Sí, perquè t'ho deia. Primer, a casa nostra no es consumeix tant escumós com sembla, tot i que se'n consumeix molt, però encara n'hauríem de consumir més, i sobre quan ens anem aquests que ja són una mica més, diguem-ne, més especials, no? Però és un vi que, ja t'ho dic, com a copa de benvinguda quan tens convidats a casa, escolta, un diumenge a la tarda vens de la platja, tens set, dius, ostres, potser un vi tranquil ara no em ve de gust perquè vull bombolles, ai, perquè tinc vuit... Aquesta és una refrescant de la bombolla, sí. Ostres, una ampolla d'escomor rosat jove, perquè si el agaféssim de més llarga criança possiblement em tindria més complexitat i no tindria aquest punt atractiu de treure'ns la set, no? Jo l'equiparo molt amb quan ve de fer una cervesa, fer una copa de rosat jove, és fantàstic.
Hauríem de començar a demanar, oi, o incorporar, sí. Perquè no deixa indiferent a ningú, és no, veritat, però jo crec que...
No, però ja hi ha algun experiment, pocs, d'algun xiringuito de platja, alguna guingueta a les platges, que ja tenen una cubitera allò xula, transparent, amb el gel i l'escomor rosat jove. Tu arribes de la platja abans de dinar o abans de fer l'aperitiu, ostres, veus allò i et ve de gust prendre-t'ho. I a més, vull dir, fa passar la set, és elegant, és llaminer, o sigui, ho té tot.
És allò que ens passava amb el vermut. Hem de trencar aquests marcs mentals que tenim d'assignar-los moments determinats, no?
Exactament.
I quin seria el millor moment? Tu ens deies a la tarda, que bueno, anava molt bé, tornant de la platja...
Exacte, t'he explicat els moments per consumir-lo sol, però també és una beguda
com
ideal.
Com acompanyant, amb què ho maridem? Sí.
Bueno, tots els sopars d'estiu, els pantomàquets, amb embotits, amb patés, amb croqueta, amb fregits, carn a la brasa... amb verdures a la brasa, amb amanides d'estiu fredes, amb tots els menjars de l'estiu, i va molt i molt bé.
Ens funcionaria també amb la pasta i la pizza, com ens deies, dels vins rosats joves?
Totalment. Seria més encara fer un pas endavant respecte al que deia l'embrusco, no? Mm-hmm. Per oblidar-lo. No perquè sigui un mal producte, l'embrusco, sinó perquè hem d'anar-lo nostrat.
En tenim nostrat.
No? I també t'he de dir una cosa, això és més, diguem-ne, té més entitat a l'escomor rosat jove. Llavors, també per la pasta, per la pizza... per les amanides d'estiu, el rosat amb la bombolla et permet doncs, acompanyar molt millor una vinagreta que no pas un vi tranquil, si fas una amanida d'aquestes xules, o amb amanides de pasta, amanides de llegums, és un...
Un gran acompanyant.
Molt desconegut, perquè és el que dèiem al principi, no? Ja tenim certes reticències que s'han de trencar.
Els costums, estem... Exactament. Els marcs mentals.
Els marcs mentals, i hem de ser més atrevits en el món del vi.
I per postre, també ens el podem prendre?
També ens el podem prendre, per exemple, amb fruits vermells, i va magníficament bé, no? Vull dir, amb tota postre de fruita, amb aquestes típics pastís de primavera que hi van totes les fruites, doncs hi va
la
molt...
La pasta de full, la crema...
La pasta de full, hi va molt bé, molt,
doncs,
molt
escolta, Ramon, farem un brindis ben aviat amb un escumós rosat
d'aquests joves. L'hauríem de veure més llocs del que veiem.
Perquè segur que és un gran encert. Gràcies,
sí,
Ramon.
Gràcies a tu.
Enguany, els Premis Binari han reconegut amb el binari Gran Or com a millor escumós rosat jove el Roger Goulart Brut Rosé Mil·lèsime 2022 del celler Roger Goulart. Marxem fins a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, per conèixer una mica millor aquest escumós. Ens en parla Pedro Muñoz, enòleg i director de les caves.
El cava Roger Goulart Brut Rosé Mil·lèsime 2022 del celler Roger Goulart és un cava elaborat bàsicament amb la varietat Garnatxa Negra. És un cava que té més de 15 mesos de criança, que presenta un preciós color rosat, un fi despreniment de bombolla i que a nivell aromàtic té clares notes de fruita vermella, una mica de gominola, inclús un punt floral. A nivell de boca és un brut amb 8 grans de sucre per litre, per tant té un lleuger toc dolç, però que el carbònic, l'acidesa i tot el conjunt el fan molt elegant, molt equilibrat i un final molt llarg i persistent.
Amb tota aquesta informació, ja només ens falta saber quina és la proposta del celler per fer un bon maridatge.
A nivell gastronòmic és un cava molt d'aperitiu, molt de festa, molt de copa a mitja tarda, però també és un cava que marida molt bé amb totes les especialitats de cuina de casa nostra, sobretot arrossos, pasta, guisats, carns blanques i en especial el peix. Us el recomano amb el salmó. I dir-vos també que és un gran aliat de la cuina asiàtica. Lliga molt bé amb especialitats japoneses, coreanes i vietnamites. Us el recomano.
Amb aquesta proposta per maridar el Roger Goulart Brut Rosé Mil·lèsime 2022 ens acomiadem. Al pròxim capítol descobrirem tots els secrets de l'Adernats Jove Eco Guarda Brut Nature 2022. Premi Binari Gran Or com a millor escumós blanc jove. Salut!
Tot
12 minuts ara per arribar a les 11 del matí i hem de resoldre la pregunta d'aquest concurs d'aquesta setmana i la pregunta que estàvem fent durant la setmana a través de les xarxes també a l'Obert per Vacances era què fem amb el vi, si el provem, el catem, el tastem o el degustem. Ara sortirem de dubtes, ja ho sabeu, el que està en joc eren dues ampolles del millor vi escumor rosat jove del 2024, el Roger Goulart Brut Rosé Millésime 2022 del celler Roger Goulart. Tenim a punt el redoble de tambors, Marçal, doncs sabem, això no és nou, que el número guanyador és el número 16 i que correspon a... la Maria, que la tenim ja amb nosaltres, em sembla. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes felicitats.
Gràcies.
Des d'on has participat? Des de quin poble o ciutat?
Des de Mataró.
Mataró, molt bé. I era la primera vegada que participaves?
No, la segona.
La segona.
Aquest concurs que feu.
Molt bé. Estàs contenta amb el premi?
Home, sí.
Que bé. Amb qui el compartiràs?
Doncs amb uns pares.
Molt bé. Doncs escolta, que el gaudiu moltíssim. Has fet ja vacances o les has de fer encara?
Les estàs fent.
Doncs mira quin bon regal per gaudir en aquests dies lliures. Moltes gràcies per participar i que acabis de passar un bon estiu. Que vagi molt bé. Adéu.
Bon estiu.
Per cert, exacte. Hem de resoldre, hem de saber quina era la resposta correcta. I la resposta ens la dona la Maria Navasjara del Termcat. Això ens deia la pregunta.
Vejam, en català els vins no es caten ni es proven. Els vins es tasten o es degusten. Segons el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, tastar és prendre una petita quantitat d'un menjar, d'una beguda, per apreciar-ne el gust. Mm. I degustar és específicament tastar un aliment o un líquid destinat al consum per apreciar-ne la qualitat. I així, per exemple, podem dir que hem aprofitat l'estiu per fer un curs de tast de vins i no un curs de cata de vins. I és també per això que la mostra de persones que avalua conjuntament la qualitat d'un o més vins en un concurs de vins s'anomena panel de degustadors i no panel de catadors.
Provar vins. Cristina Artacho, imagina que fos la nostra feina cada dia de la nostra vida. Ai, com ai, estàs? Ai, bon dia.
Seria tan feliç, Manel.
Jo no sé,
tan...
els experts de vins, Cristina, què opinen del calimocho? És un altre tema, això.
M'encanta el calimocho,
per
Manel.
Això ho dic, per això ho dic,
però,
potser,
o sigui,
no sé si tindríem
no sé
categoria.
Si directe, però el calimocho, parlem-ne, està que te cagues literal.
Vale. Home, després de tot el que m'ha après de vins, que el calimocho sigui el que més destaquem, però escolta'm, per què no? Per gustos els colors. A veure, l'agenda, com l'omplim avui? Què tenim avui per fer?
Mira, doncs ara al meu cap sona la cançó aquella de Alegria és festa major.
Sí, sí.
Vale, perquè anem cap a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, perquè s'estan celebrant les seves festes majors, les de la Verge de la Cinta. Durant el passat cap de setmana ja es van fer algunes activitats, sobretot dissabte, però tot el gros comença avui. Ah. Porten en marxa ja des de les 10 del matí, s'hi posen bastant aviat, perquè les pubilles i els hereus ja han començat el seu seguici per anar-se a trobar amb la Mare de Déu. Durant el matí també repartiran el panoli, que és un dolç típic de les festes, i durant el dia hi ha molts actes culturals i de cultura popular. De fet, te'n destaco un que no és d'avui, serà divendres. És l'Ebre Folk, que proposa una ballada de fusió entre la jota i el rap. Wow. Ho ha explicat a Ràdio Tortosa la regidora de festes, Dolors Bel.
En aquest espai de Cruïlla, que és Tortosa i les Terres de l'Ebre, i que faran una cosa que jo penso que, bueno, novedosa aquí a la nostra ciutat, que és posar, no, en el mateix lloc la jota versada, que és tan nostra i que és tan de les nostres terres i tan tortosina, al costat d'una versió més moderna, no? Podíem assimilar que són els rapers, que al final el que fan és també en lletres i en temàtiques, no, d'avui en dia, fer estos versos, no, moderns.
I acabo parlant del que passarà avui, perquè sí, com a totes les festes majors de Catalunya aquest estiu, hi toquen els figaflaues.
La Marina està morena amb vena, eh?
Totalment.
Totalment. Arribarà amb la pell cremada, la Marina, al setembre.
Maria, posa't crema.
Totalment. Perquè... és el consell que li donaríem. Doncs mira, tothom convidats a la festa de la Mare de Déu de la Cinta. Per cert, com a anècdota, Cristina Artacho, l'única nòvia que he tingut a la meva vida, per la P3 i P4, es deia Cinta, vale, queda saludada.
Ai, mira.
La meva única nòvia, eh? És una realitat. Doncs Cinta, saludadíssima. Clar que sí, clar que sí. Està superguapa i, bueno, bé, la vida, no? A veure, algun pla més per avui?
Mira, pla més destacadíssim, eh? Sí. Per avui i fins diumenge, si no m'equivoco, o fins dissabte. arriba el FIT Noves Dramatúrgies, que és el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que a part obre la temporada teatral de Catalunya amb quantitat d'espectacles nacionals, internacionals, sopars, workshops, música, moltíssim. Si no coneixeu el FIT, no sé a què esteu esperant, a venir a Tarragona a gaudir d'aquests espectacles de moltíssima qualitat, com tot el que fa la Sala Trono.
Molt bé, doncs escolta'm, superplans que ens queden per aquests dies, per escoltar i per gaudir. Avui ho deixarem aquí, et sembla, Cristina?
I tant, fins demà.
Molt bé, fins demà, que vagi molt bé.
Adeu.
I hem de seguir gairebé per acabar el programa, 6 minuts per arribar a les 11 del matí. La nostra cançó de l'estiu hem resolt els Premis Binari amb la Maria, la darrera guanyadora de Mataró d'aquest estiu. I segueix el concurs de la cançó de l'estiu amb les vostres participacions al 661 620 482. Anna Gasol.
Sí, Manel, segueix obert fins divendres i, per exemple, volem missatges com aquests que us fico ara.
Hola, bon dia. Mira, la meva cançó d'aquest estiu és Casanova, del Soul King i la Lola Indigo. Diré per què és aquesta cançó de l'estiu per mi, perquè tinc una veïna que ha arribat nova i a tota hora me la posa. Aleshores, primer pensava, ai, però ara ja arriba que ja m'agrada aquesta cançó. De tant escoltar-la, doncs dic, sí, per mi és la cançó de l'estiu, Casanova. D'acord? Gràcies, que tingueu bon dia.
Gràcies a tu, m'agrada molt.
Quina filosofia de vida.
Sí, sí, la influència, que potser al principi em molesta la música de la veïna i al final dius, doncs mira, l'acabo ballant.
Anem a ballar-la.
Clar que sí, m'agrada molt bé.
Ballar-la tots plegats.
M'agrada la manera d'afrontar-ho. Doncs fins divendres podeu seguir participant en joc aquests 60 eurets que podeu guanyar per gastar als supermercats Bon Preu Esclat. 661, 620, 482. Gràcies, Anna Gasol, fins demà.
Una abraçada, Manel.
I gràcies a vosaltres també. Ens retrobem demà quan passin 3 minuts a les 9 del matí amb el penúltim obert per vacances d'aquest estiu 2024. Encara moltes sorpreses per davant. Marxem escoltant a la Lola Indigo, que acabeu de passar un bon dimecres. Adeu.
Salimos de cero y estamos sumando, mami, ahora estoy en la mía. Un beso para los que me quieren, otro para la gente que en mí no creía. Ahora en el cuello tenemos colgando diamantes de joyería. Ya no tengo deuda en el banco, ahora ropa nueva todos los días. ¿Y dónde están cuando tú no tienes dinero? Dime. ¿Y dónde están cuando no había pa' comer? Muchas veces caí, pero yo solo me levanté. Nunca he dejado de sonreír, por mi familia siempre luché.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Si hi ha res que ens agrada de l'estiu a part de les vacances, són les rebaixes. A Viatges al Corte Inglés, les teves vacances d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Reserva un viatge a les costes, illes, Carib, creuers, els nens viatgen gratis i si trobes un preu millor, te l'igualen. Consulta les condicions a les rebaixes de Viatges al Corte Inglés.
Aquest estiu ens refresquem al doble. Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Dos parcs aquàtics amb àrees infantils, llacs relax amb jacuzzi, piscines donades, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze. Les millors atraccions i un gelat frigo al millor de l'estiu. Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Diversió garantida.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Modern fad, what was good now is bad. It's not hard to understand. Just follow this.
Ràdio Sant Cugat.